Notícies Vespre. Karen Madrid.
La pandèmia no ha acabat i s'ha d'estar amatent per si l'impacte del coronavirus torna a estendre's. Aquesta és una de les conclusions que han posat sobre la taula els professionals sanitaris en una taula rodona que s'està fent al Taulí. Estudiar quins efectes té la retirada de la mascareta i fer marxa enrere si és necessari és una de les mesures que proposen. Tot plegat quan aquest 2022 encara s'han registrat 400 morts per Covid. El jutge ordena repetir les proves d'ADN de l'escena del crim d'Helena Jubany per comparar-lo amb Xavi Jiménez, inclòs recentment com a investigat en la causa. El magistrat també crida a declarar com a testimonis un membre de la UES i una persona de l'entorn dels sospitós. I en esports, el ciclista sabadellenc David de la Cruz enceta demà el Giro d'Itàlia. El company de la Cruz a l'Astana, Miguel Ángel López, sona com un dels favorits, juntament amb Jau Almeida i Richard Carapaz, tot plegat arran de l'absència de Primoz Roglic i Tadej Pogacar. Aquestes i altres notícies, com una notícia d'última hora sobre el procés judicial de la caserna, les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació molt tranquil·la a la xarxa viària catalana, també la més propera a Sabadell, on a aquesta hora no trobem incidències tampoc d'entrada i de sortida de Barcelona.
El temps.
Ara mateix tenim 18 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables, tot i que avui hem tingut de tot, des de núvols a pluja i també sol. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Contactem amb l'Estel Figueres. Bona tarda.
La jornada d'avui ha vingut marcada per l'allunyament d'aquest centre de baixes pressions que ha fet que domini més el sol, sobretot durant el matí, i a la tarda han crescut algunes nuvolades, sobretot al prelitoral central, nuvolades que han afectat sobretot el Vallès Oriental i Occidental i que s'han anat desplaçant en forma de ruixat fins a punts del litoral. Tot això amb una temperatura que ha estat més alta que no pas la d'ahir, valors que han arribat a fins als 27 graus a Cunit i els 25 graus s'han fregat amb molts punts del territori. Pel que fa a la jornada de demà, esperem llevar-nos amb més sol i amb una temperatura que serà lleugerament més baixa. La tramuntana, que avui ha arribat a cops de 70 km per hora, també el mestral hem arribat a tenir cops de 40 km per hora, esperem que la jornada de divendres encara es mantingui força semblant a la jornada de dijous, aquesta tramuntana i aquest mestral que han bufat amb força. També al sector central del litoral tindrem un vent força variable i aquest vent que bufarà amb força també alterarà la situació marítima i per tant la zona superaran el metre d'alçada a molts punts del litoral. Al vessant nord del Pirineu esperem tenir una jornada amb un ambient més rúfol i amb precipitació que es donarà ja des de l'inici de la jornada amb una cota de neu que pot voltar als 1.900 metres. A la tarda de divendres creixeran les nuvolades a punts del prelitoral central, també al prepirineu oriental i en aquest sector més del quadrant nord-est aquestes nuvolades podrien deixar escapar algun ruixat que esperem que no sigui tan intens com el de dijous. La temperatura pel que fa al divendres esperem que sigui més alta, valors que poden arribar a superar els 27 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Passen 5 minuts de les 7 i comencem l'informatiu amb una notícia d'última hora que acabem de conèixer. L'Ajuntament fa un pas més en el procés per recuperar la caserna de la Guàrdia Civil. Fa pocs minuts ha comunicat que recorrerà la sentència del Tribunal Superior de Justícia a Catalunya que dona la raó a l'Estat sobre la propietat de les instal·lacions de la Gran Via. La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, assegura que el consistori no es donarà per vençut.
Haurem d'acatar les resolucions judicials mentre preparem un recurs. Si la via judicial no té èxit, s'estudiaran altres camins per fer possible tenir la caserna en mans de la ciutat de Sabadell.
Aquesta nova sentència estableix que l'Ajuntament va infringir els límits de la revisió d'ofici contra la seguretat jurídica al reaccionar tard, al cap de més de 10 anys, contra el conveni inicial. A més, considera que el ple no té les competències per revisar el conveni i que calia acudir a la justícia per obtenir la seva anul·lació. Segons la sentència, aquesta nul·litat ja s'havia jutjat i no es pot tornar a replantejar aquesta anul·lació. Anem fins al taulí. Començàvem aquest informatiu parlant d'aquest debat sobre la pandèmia, un debat que està obert a aquesta hora a l'Auditori del Taulí i que, de moment, una de les conclusions que han posat sobre la taula és que la pandèmia no ha acabat i que s'han d'estar atent a com evoluciona l'evolució del coronavirus. Connectem amb el taulí, Aleix Graell. Bona tarda.
Bona tarda, Karen. Sota el títol de Com afrontem la següent Covid, quatre noms de la medicina catalana estan debatent ara mateix a l'Auditori de l'Hospital sobre la possibilitat d'afrontar una nova pandèmia. Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, Bonaventura Clotet de l'Hospital Trias i Pujol de Badalona, Maria Rosa Sala, cap del Servei d'Epidemiologia del Vallès, i la cap del Servei d'Infermeria del Taulí, Mireia Sobirana, coincideixen en que no hi ha un final a aquesta pandèmia. De fet, en la seva intervenció, Cervantes ha assegurat que parlarem del final de la Covid al 2024 i no ara, i Clotet ha assenyalat que el virus ha evolucionat de la forma més lògica.
I tot el tema de treure la mascareta pot ser vàlid sempre i quan duri la protecció que les vacunes ens han conferit. Però hi haurà un dia que, sobretot a partir d'una edat, això no es mantindrà. I això passa tant amb els anticossos neutralitzants com amb la immunitat cel·lular. I tothom parla sense haver-ho estudiat. I nosaltres en el nostre cohort hem pogut avaluar molt bé i sabem que no hi ha immunitat cel·lular ni resposta humoral a partir dels 65 anys. Aleshores, hi ha una regió vulnerable de la societat.
Per la seva banda, la cap d'infermeria del Taulí, Mireia Sobirana, assegurava que el personal d'infermeria està esgotat després d'una marató de 2 anys. També en el debat s'han posat en dubte algunes de les mesures preses i s'ha criticat també que no es segueixin comptant casos. De fet, Rosa Maria Sala, cap epidemiològica del Vallès, assegura que sí que es fa als CAPs i als centres hospitalaris només, però també coincidia que la pandèmia no té punt final.
Ara tenim una subvaloració de la gent que està infectada realment. També volia dir que la primera pregunta, que si la pandèmia ha passat. No, la pandèmia no ha passat. Aquí nosaltres estem relativament bé perquè tenim un nivell acceptable de casos i de mesures. O sigui, hem relaxat les mesures, els casos són més lleus, a més veig que tenim una variant supertransmissible i que és molt difícil parar-la. Qual
que és l'Omicron, eh?
També aquí ha hagut de prendre decisions, també les ha pres per això. I també és veritat que no han augmentat, no estan augmentant o poc.
L'acte del taulí acabarà amb l'entrega de les beques. Teresa Escocell, una mecenes de l'hospital, que dona nom a aquestes beques per finançar la recerca al laboratori D3PT.
Gràcies, Aleix, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Malgrat que el coronavirus està desapareixent de la ment col·lectiva, hi ha hàbits adquirits durant la pandèmia que no haurien de desaparèixer, com per exemple la higiene de mans. Així ho apunta la coordinadora infermera de control i prevenció de les infeccions del Taulí, Conxita Hernández, coincidint amb el Dia Mundial de la Higiene de Mans. De fet, defensa que una neteja correcta de les mans permetria evitar o reduir infeccions en un context en què la resistència als antibiòtics està augmentant. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Tenim un greu problema amb el tema de les resistències als antibiòtics. I aquest està sent i serà un greu problema per al tractament de les infeccions. Per tant, la higiene de mans és una petita acció, senzilla, econòmica, però d'una vital importància per evitar la transmissió d'infeccions. Per tant, hem de procurar que això no passi com... ha estat una cosa que hem fet durant la pandèmia, ara ja no té importància. No, la higiene de mans ha tingut i tindrà sempre gran importància.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
La pacificació de la Gran Via fa un pas més. La Junta de Govern acaba de licitar el projecte per transformar la cruïlla entre el carrer Sant Maties i el Parc Taulí. Les obres es duran a terme a la segona meitat de l'any. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La principal actuació en aquest punt consistirà en la clausura de l'actual pas soterrat que connecta el carrer Sant Maties amb el Parc Taulí. N'ha parlat el responsable del programa Gran Via Ripoll i portaveu de Junts, Lluís Matas.
Actualment, aquests passos soterranis doncs, per nosaltres no són prou segurs per als ciutadans i ciutadanes i també són una barrera arquitectònica que dificulta doncs, la zona de vianants dels voltants de la Gran Via.
La supressió del pas soterrat obligarà a habilitar un pas de vianants per garantir la connexió de les dues bandes. També s'arranjaran els accessos a l'hospital. Tot plegat suposarà una inversió de 205.000 euros.
L'Ajuntament destinarà una nova partida a la substitució de cablejat robat de l'enllumenat. La Junta de Govern d'aquesta setmana ha donat llum verda a la inversió de 175.000 euros, el que serà la setena fase de reposició dels cables de coure. La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, ha destacat la importància d'aquesta intervenció.
Això, com sabeu, és amb l'objectiu de no tenir totes aquestes zones sense llum i, a més, també, com he dit abans amb l'anterior projecte, són temes que, i necessitats veïnals que hem escoltat i que, per tant, creiem que és important que tornin a veure la llum.
Un cop en marxa l'actuació, en un termini de 4 mesos, s'instal·larà nou cablejat amb sistema antirrobatori en una dotzena de carrers. La majoria es concentren a Can Llong i Can Gambús, però també s'actuarà a la carretera de Prats i al carrer del riu Ripoll. Amb aquesta setena fase s'hauran invertit prop de 700.000 euros en la reposició del cablejat de l'enllumenat públic robat a la ciutat.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
La roba d'Helena Jubany, custodiada al jutjat, serà entregada a la policia científica perquè hi busqui traces biològiques. És la principal de les noves diligències relacionades amb Xavi Jiménez pel cas. El jutge Juan Díaz pregunta també pel fluid vaginal que el forense li va trobar a la bibliotecària. L'advocat de Jiménez, Marc Pérez, diu a Ràdio Sabadell que recorreran aquesta decisió.
Hi ha uns indicis, segons el jutge, que no compartim. Presentarem un recurs els propers dies. Tenim 3 dies per recurs de reforma i 5 dies d'apel·lació. I, bàsicament, d'alguna manera entenem que s'està més en base a les sospites, aquestes conjectures que ja vam dir en el seu moment. En fi, que no hi ha cap prova directa de que el senyor Jiménez estigués al lloc dels fets.
A més de la prova d'ADN, el jutge demana que testifiquin 2 persones. Es tractaria d'un membre de la UES i d'un testimoni que desmuntaria la coartada de Jiménez. Per la seva banda, per la banda de la defensa, el jutjat de primera instància número 2 de Sabadell accepta fer el nou informe caligràfic que va demanar.
L'accepta, com no podia ser d'altra manera, perquè ja ho van dir, la compareixença, clar, vam aparèixer al caligràfic, se n'han fet 7 més, i curiosament l'any 2002 en va fer una del mateix cos, de la brigada de policia científica, que deia totalment una cosa totalment diferent, no?, respecte a l'autoria. I el mateix òrgan, ara, després de més quasi 20 anys, atribueix aquests anònims al Francesc Xavier Jiménez, no? És a dir, hi ha una contradicció.
El magistrat també enviarà oficis a la Diputació de Barcelona i les companyies telefòniques perquè li facilitin documents i informació de l'investigat i confirmin si el dia que l'Helena va rebre el segon anònim ell estava treballant al Consell Comarcal del Berguedà o no.
Notícies vespre.
Els problemes d'accés a l'habitatge i la garantia d'ingressos són els principals problemes dels usuaris dels serveis socials de la ciutat. Ho ha explicat el regidor d'Acció Social en una entrevista al Cafè de la Ràdio. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'àrea d'exclusió residencial ha gestionat 2.000 casos de persones en risc de perdre l'habitatge des del 2020. Actualment tenen 900 expedients en seguiment.
I estem parlant que hi ha al voltant de, doncs, uns 900 casos que estan en diferents situacions, que poden tenir una sentència judicial ferma sense data de llançament, o que s'ha iniciat el procés judicial, o que no es renovarà el lloguer, o que no tenen accés al lloguer social per part d'un gran tenidor.
Cortés ha demanat més inversions a les administracions supramunicipals perquè els recursos de la ciutat no són suficients. D'altra banda, el regidor ha explicat que s'ha passat dels 14.000 expedients al 2020 als 12.000 al 2021. Són xifres similars a les d'abans de la pandèmia pel que fa al nombre de casos, però són més complexos que abans.
El 2021 va ser d'unes 63.000 intervencions, el qual és una miqueta menys que el 2020, però no baixa en la mateixa proporció que el número d'expedient. No? Llavors això és el que fa aquest càlcul, que acabem dient que tenim una intervenció més, de més intensitat.
Finalment, Cortés ha detallat la nova organització de la regidoria, que tindrà 5 espais. Atenció bàsica, infància i adolescència, exclusió residencial, dependència i discapacitat i administració.
I no deixem l'habitatge perquè aquesta hora està en marxa la segona sessió de debats de ciutat organitzats per Sabadell Cercle d'Entitats i avui sobre la taula posa propostes per fomentar l'habitatge social a Sabadell. Seguint la xerrada hi ha el Pau Duran. Pau, bona tarda, de què estan parlant?
Bona tarda, Karen. Poca assistència en aquesta segona xerrada organitzada per Sabadell Cercle d'Entitats que tracta el tema de l'habitatge, començant per les conclusions que es va treure a la primera sessió celebrada el dia 21 d'abril, on es parlava de la situació actual de l'habitatge social, de l'estat de la qüestió, diguem, a la ciutat, i es proposaven algunes línies d'actuació. Aquestes propostes per fomentar l'habitatge social a Sabadell estan coordinades i moderades per l'arquitecte Josep Llobet i Bach, i estem començant a escoltar les intervencions de cadascun dels experts. Són quatre: l'arquitecte Lali Daví, que és membre del comitè executiu de la Fundació Dinamo de Foment, també de l'arquitecte Manel Rodríguez, director general de Sales, president de la Fundació amb el mateix nom, que és promotora social d'habitatge, i també el conseller delegat de Sabadell Lloguer Social, Donato Muñoz. Ha d'intervenir també, esperem les seves intervencions, l'arquitecte urbanista Manel Larrosa, exregidor d'Urbanisme de Sabadell i membre de la plataforma Sabadell 5000.
I encara sobre habitatge, avui el Partit Popular de Sabadell ha denunciat que s'estan reallotjant alguns pisos de lloguer social. La presidenta de la formació, Cuca Santos, demana que Acció Social inspeccioni tots els llogaters per garantir que no fan negoci amb els seus pisos i que compleixen tots els requisits.
Me han pasado información de ello, de que se realquilan gente que tiene la vivienda social, accede igual a otra vivienda o compra una vivienda, y la que tiene en alquiler social la realquila. La realquila además por más dinero de lo que está pagando, entonces se saca un beneficio.
El regidor d'Habitatge, Eloi Cortés, ha respost que és competència de la Generalitat.
No és habitual, però quan hi ha casos d'aquests, nosaltres el que fem és elaborar un informe i elevar-ho a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que és qui té la competència d'inspecció i sanció en aquests casos, i evidentment doncs així ho farem en aquest cas un cop tinguem les dades pertinents, no? I qualsevol persona que sigui coneixedora d'una situació així, sigui un particular o sigui d'un partit polític, doncs a banda d'explicar-ho als mitjans, està bé que ho posin coneixement directe de Vimusa o de la pròpia Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Els autors d'aquest tipus d'accions s'enfronten a una possible multa i a perdre la possibilitat d'accedir a més habitatge de protecció oficial. I no deixem l'àmbit social. La plataforma Vàlua, que es dedica al tercer sector, incorpora dues noves entitats. Són l'associació Artaneu, centrada en infants amb malalties neurodegeneratives, i Supercoopera, un mercat cooperatiu que té l'objectiu de combatre la crisi alimentària. Rafa Arteaga, bona tarda.
Bona tarda. Ricard Rodríguez, copresident de la plataforma, ha dit al programa Al Matí que és molt important comptar amb noves entitats.
Des de la copresidència actual de Fundació Maïn i Cipo, pensem que sumar esforços significa multiplicar el resultat. I, per tant, esperem que més entitats puguin anar incorporant-se a Vàlua, perquè d'aquesta manera aconseguirem molt més èxit.
Des de la direcció de Vàlua asseguren que sempre estan buscant noves entitats per sumar-se a la xarxa. Pot formar part de la plataforma qualsevol entitat sense ànim de lucre i que treballi pels drets socials i l'igualtat d'oportunitats.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La Fundació Arts organitza un maig antifeixista centrat en la reflexió cultural i social dels camps nazis. El cicle, titulat Temps de Barbària, tindrà tres xerrades per fer una vista panoràmica dels fets més traumàtics de la repressió feixista del segle passat, però amb una mirada actual. La primera conferència ha començat a les 7 a la seu de la Fundació Bosch i Cardellach, centrada en els autors i la literatura catalana de l'època, des de Mat Piniella i el seu K.L. Reig a Montserrat Roig. Després vindran dues noves conferències als dijous a la tarda. David Serrano, doctor en Filologia Catalana per la UAB, amb un premi tesi sobre la literatura als camps nazis, les detalla en declaracions al matí.
Tornar als nostres clàssics, tornar a Mat Piniella, tornar doncs, a la Rodoreda, tornar a la Montserrat Roig, doncs, sempre és una font d'inspiració per repensar i pensar doncs, sobre aquesta mena de fenòmens. No? Aquesta és la primera. I després, la segona de la setmana que ve és probablement un dels temes tabús i més desconeguts de l'univers dels camps, que per això m'interessava també visibilitzar-lo, que és el tema del col·lectiu LGTBI.
Serrano assegura que hi ha mecanismes semblants al feixisme dels anys 30 i que activitats com aquesta han de servir per formar consciència, sobretot entre els joves.
Oh. Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa, del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El Centre Nacional d'Intel·ligència va espiar l'actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, el 2019. La directora del CNI, Paz Esteban, ha explicat el llistat de les 18 persones investigades amb aval del jutge del Tribunal Suprem que les ha d'autoritzar, Pablo Lucas, i ha portat documentació que ho acredita. Esquerra i Junts continuaran exigint explicacions i que s'assumeixin les responsabilitats corresponents. A tot això, els Mossos d'Esquadra, que van abatre els terroristes jihadistes de Barcelona i Cambrils l'agost del 2017, han demandat la Generalitat perquè els indemnitzi per danys psicològics. Els agents reclamen un total d'1.200.000 euros per les seqüeles, els danys i els perjudicis patits. I d'altra banda, el reconeixement del dret de vaga s'introduirà en la nova llei d'universitats que prepara el Ministeri. El nou decret permetrà el dret a no assistir a classe, però també fer declaracions institucionals, manifestacions i activitats de protesta.
Esports.
I avui arrenquem amb ciclisme. David de la Cruz enceta partida demà la primera de les tres grans voltes, el Giro d'Itàlia. Agustí Bernat, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Una cursa molt marcada pel seu perfil muntanyós i també pel ventall obert de favorits.
Sense les grans figures com Primoz Roglic o Tadej Pogacar, els homes com Richard Carapaz, Joao Almeida o Miguel Ángel López, company del sabadellenc a l'Astana, es postulen com a candidats. De la Cruz haurà de treballar pel colombià, però també deixa clares les seves intencions.
Jo penso que tindré bastant espai, no? A mi sembla veure que l'Astana sempre ha mostrat que és un equip molt agressiu, corrent, és un equip que sempre busca l'atac o el protagonisme de diferents maneres. No acostumem, no, a agafar com altres equips que de treballar només per un líder sense obrir les possibilitats per altres corredors, i per tant jo penso que aquest Giro serà amb la mateixa línia i amb les etapes que tenim pel davant superdures, doncs es presentaran oportunitats i més d'una segur.
El pilot haurà de pujar algunes ascensions mítiques com l'Etna, el Mortirolo, el Blockhouse o la Marmolada. En canvi, les contrarrellotges quedaran en un segon pla, ja que seran dues jornades que tot just acumularan 26 quilòmetres. Amb aquestes característiques de la cursa, De la Cruz no s'ha marcat cap etapa en concret per buscar una hipotètica victòria.
Hi ha moltes, no? També l'etapa de potència m'agrada molt, però no tinc cap marcada així com a tal, perquè també hem de veure, doncs, quines tàctiques d'equip, doncs, assumirem aquell dia, no? Jo tinc marcada la que aquell dia, doncs, vegi que estic preparat, que trobo la inspiració i també la llibertat de l'equip i per tant, m'és igual quina sigui.
L'edició 105 del Giro donarà demà el tret de sortida amb una etapa a Hongria entre Budapest i Visegrad de 195 quilòmetres i amb un final de 5 quilòmetres al 5% de desnivell. La prova romandrà 3 dies a Terres Magiars abans de fer el salt a Itàlia.
En futbol continua el degoteig d'entrades venudes al centre d'esports per al partit de demà passat, el Johan Cruyff, més enllà del primer paquet de 1.000 entrades que es va exaurir ahir.
Ja se n'han retirat un centenar de la remesa extra de 300 que el Barcelona B ha facilitat al Sabadell. Aaron Rey, jugador arlequinat, parla de la importància de tenir tot aquest suport.
Da gusto salir al campo, ver que anima la afición contraria y ver que la nuestra responde más, que no sé, avivan el campo, que celebran los goles como si fueran de ellos. Y yo creo que nos llevan de la mano a que consigamos los 3 puntos antes.
A més, molts aficionats també han optat per comprar les entrades al portal web del Barcelona. Segons les dades de la pàgina blaugrana, només queden 46 al gol nord i 24 al lateral, tot i que no es coneix si els que les han retirat són seguidors locals o visitants. D'altra banda, el basc de 33 anys, Aymar Velasco Arzabia, serà l'àrbitre del Barça B Sabadell. Coincidirà per primera vegada amb el conjunt arlequinat. Mentrestant, la plantilla de Pedro Munitis s'ha exercitat per penúltim cop abans del compromís contra els blaugrana. La sessió ha tingut lloc al Car de Sant Cugat. Demà, últim entrenament a la nova creu falta.
En futbol amateur, dissabte a 6:45 hi haurà derbi de segona catalana Olímpia entre Sabadell B i Tibidabo Torre Romeu.
Els de Jordi López, flamants campions, reben un Tibidabo que necessita sumar punts en vista d'assegurar-se estar una temporada més a la categoria. Toni Sallés, tècnic dels de Torre Romeu, preveu un duel molt difícil, tot i que no perd l'esperança.
La temporada de Sabadell B es para quitarse el sombrero, que de hecho desde aquí le felicito porque ha sido un temporadón. Y nada, bueno, sabemos que es un partido muy, muy, muy difícil, pero yo creo que en el fútbol puede pasar de todo en cualquier partido. Que va a ser muy complicado, sí, pero yo creo que en todos los partidos tienes tu oportunidad. Tienes que ser fuerte en las dos áreas y a partir d'ahí, bueno, esperemos que el resultado sea favorable para nosotros.
Els de Sallés es troben en 8a posició, a 8 punts del descens directe a falta de 3 partits per disputar. En un escenari molt similar se situa el Can Rull Rómulo Tronchoni, que diumenge a 1:15 rep a casa el filial del Cerdanyola.
Al grup 5, en canvi, la sabadellenca afrontarà un partit a cara o creu per continuar viu a la categoria.
Diumenge a 12:15 els de José Antonio Moreno rebran el Racing Vallbona, equip que marca la permanència amb 27 punts. El cap capità Oriol Rodríguez, sent realista, veu gairebé impossible salvar-se.
Sí, ens podem aferrar això si volem, però realment sent realistes jo crec que ja és pràcticament impossible. Lluitarem fins al final, està clar, per l'escut i per l'honor del club, però bueno, al final realment tenim 19 punts i aconseguiríem 31 si guanyéssim els 4 partits. Ni amb 31 et podria salvar mirant els altres grups, etcètera, etcètera. Però bueno, lluitarem fins al final, està clar.
A falta de 4 jornades, els taronges es troben a 8 del proper rival i en cas d'una derrota consumarien el descens matemàtic a tercera catalana 5 temporades després.
En futbol sala, el Natació Sabadell afronta una doble cita en poc més de 48 hores. Dissabte, els nedadors tanquen la temporada segona B amb un intranscendent partit a la pista del vell esport l'Hospitalet i dilluns l'equip està davant una oportunitat històrica.
Els d'Arnau Casabona jugaran l'accés a la final a 4 de la Copa Catalunya a la pista del Cerdanyola. En cas de guanyar, el club s'enfrontaria al Barça a les semifinals. Aleix Basalduc, jugador de l'equip, parla de la importància d'aquest compromís.
Al final, bueno, és la il·lusió tant per nosaltres com per ells, no? És un partit que és com si fos la final de la Copa Catalunya, perquè realment ho és. El fet d'accedir a una Final Four, a jugar contra el Barça o a jugar contra Indústries, sí que és una il·lusió que d'això, i ens ho prenem com si fos una final i volem passar.
La cita serà dilluns a les 10 al pavelló de Guiera, però abans, com dèiem, el Natació Sabadell clou la segona B a la pista del Vellsport dissabte a les 6. Mitja hora més tard, l'Escola Pia s'acomiada davant la seva afició contra el filial de l'Indústries, en un duel sense res en joc, tampoc pels escolapis. Lenny Ramos és jugador de l'equip.
Las primeras jornadas con tema lesiones y eso nos costó un poco. Después, cuando estuvimos todos bien, fue espectacular y bueno, después por tema lesiones, sanciones y eso, la verdad que ha sido un poco desastroso, pero bueno, ahora parece que estamos bien.
Per la seva part, l'Amics del Pou dirà adeu a la categoria de bronze rebent el pavelló nord al Segorbe.
Dilluns 9 de maig es compliran 95 anys del primer partit de bàsquet disputat a la ciutat per un equip sabadellenc. Va ser un enfrontament entre Centre d'Esport Sabadell i Europa que es van endur els graciencs.
El triomf per 4-10 exemplifica també la gran evolució que ha patit l'esport des de la seva arribada a la ciutat. Si bé és cert que el primer duel va ser una exhibició entre Martinenc i Gràcia al 1926, el partit entre Centre d'Esports i Europa va ser el primer per un equip de la ciutat. Així explica Quim Domènech, prohom del bàsquet sabadellenc, com va ser aquell moment.
Comparat amb els resultats que es donen avui dia, vull dir 4-10, vull dir la mitja part van quedar 4-0 i la segona part doncs la resta de punts, vull dir que, esclar, el bàsquet d'aquell temps, amb els taplegos que hi havia i les pilotes que hi havia, també era molt difícil poder cistellar aquelles pilotes. Els tableros eren de fusta, no rebotaven, les pilotes eren de cuiro amb un pitorro.
Després d'aquest 95è aniversari, tot anirà encaminat cap al centenari. A més, tampoc queden molt lluny els 100 anys del primer partit de bàsquet femení, que es compliran l'any 2030.
Un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 5 de maig. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.